Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja està en marxa la campanya de la renda, és a dir, la campanya de l'IRPF. Es tracta d'un tràmit anual que tenen l'obligació de realitzar tots els residents d'Espanya que hagin ingressat més de 22.000 euros l'any anterior procedents de l'únic pagador o 14.000 euros de diversos pagadors. Si per equivocació o distracció no es presenta la declaració de la renda o no es presenta quan toca, l'agència tributària pot multar i sancionar-te. Fet que, a més, no t'eximirà de presentar la declaració de la renda que no vas lliurar en el seu moment. Si la presentes amb més d'un any de retard, t'hauràs a més de pagar els interessos de demora. I per si no fos poc, l'agència tributària també et pot multar si t'equivoques en fer la declaració de la renda. Però per què cal fer-la? Doncs la resposta és molt simple i molt senzilla, perquè és obligatori. L'IRPF és un impost que han de pagar les persones físiques residents a Espanya per tots els beneficis o rendes que hagin obtingut al llarg de l'any fiscal, és a dir, pels ingressos nets obtinguts una vegada es resten els ingressos bruts de les despeses que siguin deduïbles. Ho ha de fer tota persona física de nacionalitat espanyola o no que hagi residit a Espanya més de 183 dies durant l'any natural o que tingui al país el nucli principal o la base de les seves activitats o interessos econòmics de manera directa o indirecta, doncs també està obligada a presentar la declaració de la renda. Els diners de l'agència tributària recapta amb les declaracions de la renda s'usen després per pagar prestacions i ajudes públiques com, per exemple, les pensions. No oblidem també que, com cada any, les ONG s'uneixen per posar en marxa la campanya de la X solidària i aconseguir que més persones i contribuents marquin les caselles 105 i 106 d'activitats d'interès social a la seva renda de l'IRPF. Càritas convida a marcar conjuntament les caselles de l'Església Catòlica i la de Fins Socials. D'aquesta manera, marcant conjuntament les dues caselles, dupliquem la nostra ajuda sense cap cost afegit. Ja ho sabem, no us oblideu de marcar, com et deia, les caselles 105 i 106 quan fem la declaració de la renda. Del que no ens oblidem tampoc és de l'actualitat d'aquest dia a dia, que ara en resumeix en titular la Mar Puerto. Bona tarda, Mar.
Bona tarda.
L'actualitat passa per aquests titulars, que són els següents.
Comencem explicant que un estudi de la Universitat de Barcelona ha revelat que escoltar música durant l'embaràs beneficia la capacitat cerebral i de parlar dels nadons. El treball s'ha fet a partir de l'anàlisi d'un conegut marcador auditiu en 60 nounats sans. I avui la Guàrdia Civil ha detingut diversos membres destacats de l'anomenat Clan Farruku en el marc d'una operació internacional contra el tràfic de cocaïna. La investigació va iniciar-se després que la policia incautés 2 tonelades de droga en el port d'Algeciras, comandància que, per cert, està liderant el cas. I més de 250 agents de la Guàrdia Civil duen a terme entrades i escorcolls a Barcelona, Madrid, Màlaga, Toledo i Cádiz. Sobre la polèmica del gag de la Verge de TV3, la germandat del Rocío de Barcelona insta TV3 a la cadena a disculpar-se. En un missatge difós a Instagram, consideren que el gag és una mofa i una ofensa al seu sentiment religiós i a tot el món rociero, i exigeixen mesures perquè no es repeteixi. D'altra banda, la Junta Electoral Central abordaran demà dijous la possibilitat de retirar l'escó a Laura Borràs. L'àrbitre electoral podria utilitzar la mateixa justificació que en els casos de Pau Juvillà i Quim Torra, i fons de l'òrgan expliquen que una altra opció podria ser traspassar l'afer a la Junta Provincial Electoral, ja que està constituïda amb motiu de les eleccions del 28M. A tot això, els treballadors d'ICOCSE han iniciat la primera jornada de vaga per tal d'exigir la readmissió del president del comitè d'empresa. El seguiment de l'aturada és de gairebé el 100%, segons el sindicat de Comissions Obreres, i la següent serà el pròxim divendres 14 d'abril. Acabem, doncs, amb bones notícies, perquè Andorra ha registrat una ocupació hotelera mitjana del 73% durant la Setmana Santa, segons la patronal Unió Hotelera. La dada està per sota del 80% assolit durant el mateix període festiu del 2022, que va arribar al 93%, però l'han considerat bastant correcta en global, donada la climatologia que ha comportat arribar amb escassetat de neu a Setmana Santa.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dimecres, amb un matí força assolellat arreu de Catalunya, però el temps ja canvia aquesta tarda amb més núvols i alguns ruixats, sobretot a les províncies de Barcelona i Girona. El vent de ponent i la tramuntana bufen amb força, amb ambient càlid en general, fins a última hora de la tarda. Demà arriba un canvi de temps que notarem, sobretot, amb un descens de temperatures. I com està la xarxa viària? T'ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara algunes complicacions a la xarxa viària derivades d'alguns accidents. En el cas de l'autopista P7, som per obres de reparació de l'accident que hi va haver a Vilafranca del Penedès. Aquí, en aquest punt, a Vilafranca de Pages, quan aquest matí hi ha un sol carril per reparació, aquestes obres de reparació del ferm de la calçada en sentit nord. En aquest punt de Vilafranca generen força cues, de moment uns 12-13 quilòmetres des de Castellví de la Marca, aproximadament, fins a aquest punt de Vilafranca i en sentit nord. Per tant, moltes dificultats en aquesta autopista P7 avui també. A la resta, destacar, a l'autovia 2, un tram de cues entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, també per un accident. Hi ha un sol carril tallat, aquí en aquest punt en sentit Barcelona, i també a la C-17, aturades més puntuals a l'altura de les Lloses, en sentit nord, a causa d'un accident també que talla ocupar un carril. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui a COPE Catalunya i Andorra estem analitzant com afecten les mesures antisequera al sector de les piscines i les restriccions que els particulars en piscina han de seguir a l'hora de reomplir-la i si poden fer-ho. Aquestes mesures dràstiques que queden recollides en el pla especial de sequera que entra en vigor el pròxim mes contrasten amb situacions que amb la problemàtica que tenim a sobre es poden qualificar d'intolerables. A Catalunya tenim dues canonades d'aigua que cada dia perden una 86.000 litres i l'altra 180.000. Les trobem la primera a Santa Coloma de Gramenet i la segona a Badalona. D'aquí un moment demanarem a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlom, perquè ningú atura aquest brutal malbaratament d'aigua. Però ara ens interessem per com afronten els propietaris de cases particulars el fet de que no puguin omplir la piscina, ja sigui amb aigua dolça, amb camions cisterna o provinent de pous. Ho ha explicat aquest matí una veïna d'Igualada a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, l'escoltada la Yolanda Canales.
Hem parlat amb la Pilar, que ens ha explicat que a l'urbanització on ella viu, a Igualada, hi ha moltes cases unifamiliars que disposen de piscines i totes estan plenes, no les buiden ni a l'hivern, entre altres coses perquè això podria fer malbé el sistema. De fet, només les buiden quan s'ha de fer una reparació important. La Pilar diu que si no els diuen el contrari, l'aniran reomplint, que és el que fan des de que la van construir ara fa 3 anys.
Sí, sempre està plena. Vull dir, l'anem omplint perquè, evidentment, amb la vent i tot això es va buidant mica en mica i l'anem reomplint, sí. Però sempre està plena. Sí, fins ara, com que bueno, encara no ens han dit el contrari, l'hem mantingut plena, sí. Sí, perquè si no, a més és que s'espatllaria pel tema de la neteja que porta i necessita estar fins dalt perquè, si no, agafaria aire.
La Pilar entén que la situació és complicada, que no plou i que si el govern decreta que no s'han d'omplir piscines, ella no ho farà.
Bueno, jo fins ara, com que no, fins ara no s'han dit el contrari, no he fet res. Realment jo entenc el problema tan gros que tenim de no tenir pluja i si finalment s'ha de fer alguna cosa de deixar d'omplir-la, evidentment jo seré la primera que ho deixaré de fer. I entenc perfectament el problema que tenim de la manca d'aigua.
Recordem que el govern català ha aprovat mesures especials contra la sequera, entre elles aquesta qüestió de les piscines. L'executiu sí permetrà que es puguin omplir aquelles que siguin d'ús comunitari. Encara, però, s'ha d'establir quines es consideraran així. El govern ha fet aquest gir per raons de salut pública i perquè aquests equipaments puguin fer de refugi climàtic. En aquest sentit, doncs, es permetrà omplir piscines, hotels o càmpings.
I mentre alguns municipis i particulars fan mans i mànigues per estalviar aigua, a Santa Coloma de Gramenet hi ha una canonada que perd cada dia uns 86.000 litres d'aigua. Ho heu escoltat bé, 86.000 litres d'aigua. Alcaldessa de Santa Coloma, senyora Núria Parlon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, a dia d'avui continua rajant aquesta quantitat d'aigua, aquesta canonada?
Sí, de fet, contrasta amb el fet que som la ciutat de l'àrea metropolitana que menys consum d'aigua fa per persona, aigua de boca. I, per tant, aquesta fuita fa aproximadament 5 anys que es va detectar el que seria una petita filtració en un parc que està clarament connectat amb el que seria la zona limítrofa de la Serralada de Marina. En aquest parc es va detectar, com dic, aquesta petita fuita que va ocasionar uns problemes d'humitat en les instal·lacions properes. En aquest parc, just sota, tenim un centre social, un centre cívic, i allà és on es van detectar, a partir d'aquesta petita filtració fa 5 anys, alguns problemes d'humitat que van portar a que nosaltres demanéssim, en aquest cas, a Aigües de Barcelona, que fes una primera anàlisi per si la filtració provenia de la seva canonada.
Sí.
Llavors la companyia va fer les comprovacions oportunes, va tancar, va obrir canalitzacions i va determinar que l'avaria no pertanyia a les seves instal·lacions.
Yeah.
Això va provocar que el 2022 aquesta fuita, no?, aquesta aigua, començava a ser més important, que és el que ens porta a que, malgrat que no s'ha fet una mesura del cabalímetre, sí que s'estima que s'està perdent un litre d'aigua per segon, que portaria la xifra que fa un moment vostè comunicava.
Sí, sí.
Llavors és quan nosaltres ens posem en contacte amb la ATL per tal que els tècnics facin un anàlisi d'on pot provenir la fuita per intentar tancar-la i reparar l'avaria. Aquestes proves la ATL les fa a l'agost passat i informen que potser la fuita prové l'origen d'aquesta fuita prové del Ter, però que els resultats suposo que no són suficientment concloents, o bé la infraestructura reparable tindria uns costos molt elevats, que fa que encara no s'hagi resolt precisament aquesta
fuita. Sí, aquesta fuita important, clar. I com pot ser, senyora Parlon, que uns es passin els problemes als altres i mentrestant es vagi perdent l'aigua amb aquestes quantitats, amb aquesta sequera que tenim a sobre? Això és difícil d'entendre.
És molt difícil d'entendre, sobretot perquè s'està exigint, per una banda, a la ciutadania que tingui un ús curós de l'aigua en els domicilis, que estan prenent mesures per part de la Generalitat de Catalunya, que fins i tot estaven parlant de sancionar els ajuntaments que no compleixin amb un ús responsable de l'aigua. I, per altra banda, tenim una infraestructura que està provocant una fuita d'aigua important a la ciutat de Santa Coloma. També succeeix a la ciutat veïna de Badalona,
sí.
En el barri de Canyet, i no s'està ni tan sols buscant solucions intermitges que, fins que es fa la reparació definitiva, que potser és molt costosa, permetrien, si més no, aprofitar aquesta aigua. És el que nosaltres demanem. Si no es pot fer a dia d'avui una reparació que potser és molt costosa des del punt de vista econòmic, sí que es podria generar una infraestructura intermitja que permeti aprofitar aquesta aigua per fer neteja viària, neteja de carrers, per regar dos camps de futbol que estan molt a prop d'on tenim la fuita. A la ciutat de Sant Coloma, per sort, utilitzem aigua freàtica, aigua que prové del freàtic, per fer les tasques de rec i de manteniment de parts a la ciutat i de més. Però creiem que és un tema que s'hauria de resoldre.
A nivell ciutadà, la gent deu pensar que és intolerable que ningú posa solució amb aquest malbaratament brutal d'aigua que hi ha. Parlava de la fuita de Badalona. Són dos fuites diferents. No té res a veure la que tenen vostès amb la de Badalona. No.
A priori no. Són dos fuites diferents que podrien tenir un mateix origen, però per on està situada la de Badalona, que és el barri de Canyet, i en cas de la nostra, en principi no sembla que hagi de ser la mateixa fuita.
El govern...
El que ens demostra és que durant els darrers anys no s'han fet el manteniment adequat d'aquest tipus d'infraestructures. I això a la llarga doncs es paga en moments de sequera com l'actual, que és una ineficàcia en el funcionament d'una infraestructura com és la que ha de permetre la canalització de l'aigua. És molt punyent, no? Perquè, a veure, ja fa temps, no?, que la Generalitat va anticipar en un estudi propi, el 2002, la crisi climàtica portaria a que tinguéssim manca d'aigua, però no s'ha actuat des de llavors.
El que és lamentable, jo ho diria que intolerable, és això, no? Que ningú vulgui fer-se càrrec de buscar una alternativa a aquesta quantitat industrial d'aigua que es perd de Santa Coloma com a Badalona amb aquestes canonades que tenen unes fuites i que ningú es vol fer càrrec de la seva reparació. Núria Parnó, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya Andorra. Moltíssima sort i aviam si algú posa seny i amb aquesta sequera que hi ha arregla aquestes fuites i poden aprofitar aquesta aigua que es perd. Esperem
que així sigui ben aviat. Moltes gràcies.
I amb la música dels Pet Shop Boys acomiadem a l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i t'explico més coses, com per exemple, queda't amb aquest titular, és 50 minuts d'interrogatori, quasi bé policial i molt agressiu. Així titulen avui els companys del diari El Mundo per referir-se a la declaració que una infermera andalusa va fer davant un tribunal de la Generalitat el passat dia 28 de març dins d'una investigació reservada. De què se l'acusava? Doncs d'haver criticat en un vídeo, juntament amb dues companyes més, que es demani el nivell C1 de català per ser infermera. El tema sembla ser que arribarà ben aviat al Defensor del Pueblo amb l'excusa o pel desemparament a aquesta noia, tant per part de l'administració com també pels sindicats, que han mantingut una actitud, podríem dir, de silenci còmplice. Yolanda Canales.
Impulsor Ciudadano té la intenció de portar el cas al Defensor del Pueblo, d'una banda perquè considera desproporcionada l'actuació de l'administració, que ha obert un expedient sancionador a l'infermera per fer aquest vídeo no en hores de treball, sinó en un moment de descans. El president d'Impulso, José Domingo, ha recordat que personal sanitari ha penjat vídeos a les xarxes, també als seus centres de treball, i mai ha passat res. També critica el paper que ha jugat el conseller de Salut, Manel Balcells, i que, en certa manera, ha ajudat al linxament a les xarxes de la noia. Domingo diu que l'infermera se l'ha perseguit per raons ideològiques.
Esta chica ha sido tomada de ejemplo para acabar con cualquier posible disidencia contra los requisitos lingüísticos. La han tomado como pues, como referente y para ejemplarizar a la población, que nadie se salga del carril, porque te puede pasar esto, vas a perder tu puesto de trabajo, te vamos a abrir un expediente disciplinario, te vamos a hacer la vida imposible.
També vol Domingo que el Defensor del Pueblo valori si els requisits lingüístics que es demanen són proporcionals, tenint en compte que el C1 era el que s'exigia fins fa poc per als professors. Ara és un C2. Però el president d'Impulso Ciudadano també carrega contra el paper dels sindicats, que en alguns casos han atiat el càstig contra la infermera i en d'altres no han mogut un sol dit per ajudar-la.
En este caso, esas represalias no es que sean consentidas, que son fomentadas incluso por parte de los propios sindicatos y la única razón que lo justifica es la razón lingüística, es decir, la razón identitaria. Son sindicatos que están al servicio de una identidad nacional más que en la defensa de los intereses de los empleados públicos en este caso o en otros.
De fet, els sindicats amb els que hem intentat parlar avui no han fet, de moment, cap tipus de valoració.
I sabeu que Barcelona suma ja més gossos que nens menors de 12 anys? Els qui ho estan notant i de quina manera són els veïns del barri del Fortpien i que són usuaris del parc de l'estació del Nord. Es queixen que els amos dels gossos estan apropiant a poc a poc de tot aquest parc. El problema pot anar més, ja que després de l'estiu l'Ajuntament, i si torna a guanyar la senyora Colau, posarà en marxa més de 100 zones d'ús compartit per a gossos en diferents parcs municipals. Iker Mons està al parc de l'estació del Nord. Iker, estem davant d'un nou conflicte de convivència a la capital catalana. Bona tarda.
Pràcticament, Carlos, ja s'han establert bàndols i fins i tot trinxeres. Rebaixar aquesta crispació depèn exclusivament de l'Ajuntament de Barcelona. Un dels primers canvis van ser les multes de més de 300 euros als propietaris de gossos que no els portessin lligats. Aquest canvi s'ha fet notar. Feia temps que la Teresa no gaudia d'un bon passeig a la piràmide.
Vens al parc i no trobes doncs, gossos deslligats, gossos fent les seves necessitats per la gespa. La gent pren consciència doncs, de que el parc és també per les persones.
Fa un mes, una trentena de gossos corrien sense vigilància pel parc. Ara només són nens, parelles i veïns els qui passegen per la gespa. Ara bé, encara es veu algun propietari de gos que ho considera injust. Són molt crítics amb el pipicant nou que l'Ajuntament ha creat. La Farners entén per què estan emprenyats.
Van dir que seria el més gran de Barcelona, que seria molt, i que els portarien tots en allà. Però al final el que han fet ha sigut una cosa bastant petita. Per tant, jo entenc els que tenen gossos que hagin dit que no i que el volen més gran.
I també perillós. 1,2 milions d'euros euros va costar aquest espai. Els propietaris de gossos critiquen fortament a l'Ajuntament. En José no entén on ha anat a parar els diners.
Yo el primer día, el segundo, ya un galgo se rompió la mandíbula y le costó 1000 y pico de euros la broma, porque se destrozó la cara o toda la costilla. ¿A quién se le ocurre poner cemento en el suelo?
L'espai no té papereres, les fonts no funcionen, el terra és de formigó amb ferros rovellats i una tanca que els mateixos gossos poden saltar fàcilment i escapar-se. L'Ajuntament ha intentat apagar un foc amb benzina, així ho creuen els veïns i els propietaris. La conciliació passa recordant per una actuació municipal, una en què s'escoltin els dos bàndols.
Gràcies, Iker, des del parc de l'Estació del Nord de Barcelona. Fem una pausa per la publicitat i després et presentaré una de les poques persones que hi ha a Catalunya i que continuen fent les típiques espardenyes, però atenció, ho fa a mà. L'escoltarem d'aquí 2 minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Bueno, hay mucho debate acerca de los datos económicos oficiales.
Pero el riesgo de mantener como válidos unos datos que no reflejan la realidad, pues es enorme. Sabemos que las cifras de desempleo no son exactas si contamos las horas trabajadas y la productividad resultante. Sabemos que...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma? ¿Cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en Carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara presento la Mari Carme, té 70 anys, és veïna de Solsona i és una de les poques persones a Catalunya que continuen fent les típiques espardenyes a mà. És la tercera generació d'una nissaga familiar amb la que aquest matí ha pogut parlar la Mar Puerto.
Així és, la Mari Carme enveta espardenyes cada dia i ha vist de primera mà l'evolució d'aquest calçat tradicional que s'ha sabut reinventar. Unes espardenyes, símbol del folklore, i de les quals ja n'hi ha de molts tipus, des de les més clàssiques fins a les més modernes, amb taló o plataforma.
De planes, amb sola de jute, amb sola de goma, i llavors en faig també amb taló, amb unes cunyes de diferents mides, i agafen un color, que tinc molts colors diferents de veta, i miren que els combini amb la roba que porten. I llavors, doncs, en lloc de sabates, van amb les espardenyes i van amb molta més comoditat. I les núvies, doncs, també n'hi ha coles. Porten igual, però les hi cobrim amb ras que faci conjunt amb el vestit que porten.
I és que ella mateixa ha participat en la modernització d'aquestes sabates, començant pel seu avi, seguides de la seva mare, i finalment fetes per ella amb tota una varietat de colors i dissenys.
La botiga aquesta la va fundar el meu avi, el Joan Caell de Sant Miquel, i l'any 1913 ja hi eren. El que passa que durant la guerra es van cremar els papers i no sabem si més antigament hi havia la botiga o no hi era. Això no ho podem deduir. Llavors l'avi va fundar la botiga, ell feia les espardenyes, les feia d'espard, d'aquí ve el nom d'espardenya. Després de l'avi, del Joan Caelles, va passar la Mercè Caelles Solà, la meva mare. En lloc de fer només dos o tres tipus, ja va començar a fer les solsonines, i llavors, després d'ella, vaig passar a servidora, que jo ja faig molts colors, tinc 17 o 18 colors diferents de veta, i en faig de totes maneres, personalitzades, al gust de cadascú.
No obstant, a Catalunya només queden una dotzena d'artesans que les fan a mà, i fins i tot hi ha empreses que les exporten a França, un dels principals compradors, però també als Estats Units, Mèxic o Japó, i que l'Americarma celebra amb molta il·lusió.
I ja està en marxa la campanya de la renda, en la que Hisenda preveu recaptar, atenció, la xifra de 5.000 milions d'euros més gràcies a la inflació. La campanya de renda inclou novetats com la deflactació de l'IRPF en algunes comunitats autònomes. Per desgràcia, no és el cas de Catalunya, qui ens apreta Hisenda i la Generalitat en remata. És a dir, no tenim cap gest del govern de Pere Aragonès. Per cert, els que han rebut alguna de les paguetes que ha instaurat el govern de Pedro Sánchez també les hauran de declarar. Així que no trobem gaires novetats favorables als contribuents. Veritat, Sergi?
Sí, molt poques novetats i la paraula seria continuista. A Catalunya hi ha únicament 11 deduccions, majoritàriament són per maternitat, habitatge, lloguer o donacions universitàries i de centres d'investigació, que contrasta amb les més de 30 que ofereix, per exemple, la Comunitat Valenciana. A partir de 22.000 euros anuals d'un sol pagador, s'ha de fer la declaració de la renda. En cas de dos pagadors, la quantitat abaixa a 14.000 euros i inclou les aportacions del govern, com ha confirmat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra Carme Esteve, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius.
I en el cas de tenir més de dos pagadors, si el segon i el següent pugen més de 1.500 euros, la quantitat a declarar es baixa a 14.000. Hem de tenir en compte que amb el segon pagador compta, per exemple, el CEPE, en el cas d'estar a l'atur, o en el cas d'ERTO, que l'any passat encara hi era en ERTO.
Per internet ja s'ha obert el termini. El dia 5 de maig incorpora la presentació de la declaració per telèfon i a partir del 1 de juny, amb cita prèvia, es pot fer de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El 30 de juny acaba el termini amb totes les seves modalitats i 3 dies abans, el 27, per les rentes a ingressar amb domiciliació bancària. L'any passat a Catalunya es van presentar 3.890.000 declaracions de la renda. Va ser la segona comunitat espanyola amb més declaracions, únicament superada per Andalusia amb 4 milions.
Us estem explicant avui que el període per fer la declaració de la renda ja ha començat i un any més les ONGs s'uneixen per presentar la campanya La X Solidària i aconseguir que més persones i contribuents doncs marquin la casella 105 o 106 d'activitats d'interès social. En volem parlar amb la senyora Itziar Bravo, que és responsable de campanyes de sensibilització de Càritas. Senyora Bravo, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, marcant aquestes dues caselles, que és un gest molt senzill, doncs cada any s'impulsen diferents projectes socials. L'objectiu, senyora Castro, aconseguir una societat més justa i que no deixi ningú enrere, no?
Exacte, sí, sobretot com a entitat social, no? Doncs és una manera de decidir on poden anar els nostres impostos. I marcant les dues caselles significa doncs, que donem no només el 0,7, sinó un 1,4% que va per dues vies, no? Una ve per la part de l'església i l'altra per finalitats socials. Mm. Llavors és important marcar-les perquè això ens ajuda a atendre més persones.
Clar. És important, Itziar, recordar que marcar les dues caselles no afecta per res a la quota final de la declaració, no? I que si no marquem cap de les dues caselles, els diners van a parar directament a les arques de l'Estat. Vull dir, abans que vagin allí, millor a fins socials, no?
Exacte. O sigui, no costa res, aquesta assignació no és un plus, no és uns diners que haguem de pagar de més, no és una aportació extra, forma part dels nostres impostos que ja hem pagat i llavors decidim on volem que hi vagin. Llavors, si ens deixem alguna casella sense marcar o les dues sense marcar, doncs és el que deies, no? Que ells hem de destinar aquest import doncs, a altres partides dels pressupostos generals de l'Estat. I, per tant, no ens garantitza que tinguin un destí solitari, no? O que serveixin per ajudar persones. Creiem que és important.
Itziar, si mirem la declaració de l'any passat, els catalans som solidaris, marquem aquestes caselles de fins socials, o encara hi ha un tant per cent doncs, bastant elevat que no marquen cap ni una de les dues caselles. Ho teniu controlat, això?
Jo tinc les dades espanyoles, que és més fàcil accés, sí. I tinc el 54% de les persones que són contribuents a Espanya van marcar la casella solidària. Són més d'11 milions. Però, clar, hi ha un 46% que encara no la marquen. I després sí que tinc la dada del 31% que marca la X de l'Església, no? Però, clar, d'aquest 31% doncs, hi ha persones que també marquen la de finalitats socials. Llavors,
Sí que és cert que és això, hi ha un 46% de persones que encara no marquen cap casilla i, per tant, això és important promocionar-ho pel que dèiem, no? No ens costa res, no s'ha de posar diners, sinó que només per dir que marquin aquesta casella, doncs aquests diners repercuteixen en les persones que atenem.
I, a més, també és una oportunitat per poder decidir on es destinen els nostres impostos, no? Perquè llavors ho saps molt bé on van a parar aquests diners que tu dones, eh? Clar.
Exacte. Mm-hmm. Sí, com a Càritas Diocesana Barcelona, l'any 2021, a través de la declaració de la renda, vam aconseguir uns diners que van anar destinats, doncs, a diferents programes. Per exemple, vam destinar 300.000 euros al nostre programa de sense llar i habitatge, és a dir, a totes aquelles persones que no tenen una llar digna, que viuen al carrer, que es troben sense xarxa de suport, no? Després, 238.000 euros a tota la part de formació i inserció laboral, a intentar que les persones tinguin les competències laborals per poder accedir al mercat laboral i aconseguir una feina, no? 144.000 euros a famílies d'infància, vull dir que bueno, gent gran, a necessitats bàsiques de voluntariat, vull dir que són uns diners que realment ens fan molt de bé com a Càritas, i que serveixen, doncs, per finançar projectes que ajuden molt a les persones.
Gent que necessita, gent que està en situació vulnerable. Suposo que també el que us preocupa, Itziar, és tant a Càritas com a totes les entitats socials, la desinformació que hi pot haver sobre aquest tema, no? Les coses s'haurien d'explicar amb molta claretat i sense que hi hagi el que es diu ara fake news pel mig, que n'hi ha i moltes amb aquest tema, eh?
Sí, exacte. Per una banda, això, no?, les fake news, i per l'altra també el tema tan tècnic de la declaració d'Hisenda, no?, perquè a vegades allò costa molt d'entendre el llenguatge que utilitzen, i llavors, simplement, com deies, no?, són dues caselles, que és anar a aquelles caselles i dir que és el final de tot, i fins i tot quan acabes la declaració, no?, si no poses res, et salta l'alerta de dir, ei, t'has deixat això, què vols? Vols posar alguna casella? Vols les dues? No en vols cap, no? Mm-hmm. Llavors, és simplement, doncs, posar-hi una mica de consciència i fer-ho.
Ah.
I realment, doncs, això, com deies, hi ha moltes fake news i al final els diners ens arriben i, per tant, fem moltes coses amb aquests diners. Ajudem a moltes persones.
I sempre...
I així perquè la situació és complicada.
Clar. I sempre van a parar que la gent ho sàpiga i que tingui molt clar a qüestions socials, a gent que ho necessita, gent que ho passa molt malament i gent que necessita l'ajut de tots plegats. Recordem, Itziar, les dues caselles importants a marcar quan fem la declaració, la 105 i la 106, i també si ho fem a través d'un gestor, doncs recordar-li al senyor gestor que, escolti, jo vull apostar per als fins socials, marquin vostè la casella 105 i 106, veritat?
Exacte, sobretot ser molt explícits, perquè a vegades si no diem res, doncs el gestor no posa res. No. Llavors, dir això molt explícitament, que volem donar per l'església, que volem donar personalitats socials, perquè com més caselles marquem, més diners ens arriba a Càritas i més podem ajudar.
Molt bé, hem parlat de la declaració de la renda, de què hem de marcar la casella de fins socials, caselles 105 i 106. Ho hem fet amb la Itziar Bravo, que és responsable de la campanya de sensibilització de Càritas Barcelona. Itziar, moltíssimes gràcies per atendre la trucada i molt bona tarda, eh?
Gràcies, molt bona tarda. Només un recordatori perquè també podeu fer el vostre donatiu, perquè sabeu que tots els donatius tenen beneficis fiscals. Un donatiu de 150 euros té una deducció fiscal de 120, és a dir, deduïu molta quantitat d'aquest donatiu, i per tant, doncs, animar-vos a també realitzar aquestes obres de caritat. No?
Molt bé.
I ho podeu fer a través de 3w.caritas.barcelona.
Doncs queda dit, Itziar Bravo, moltíssimes gràcies. Gràcies, bona tarda, i que vagi tot molt bé, eh?
Gràcies, bona tarda. I could sleep by myself, you would burn me alive. Find me somebody
else, but I don't want to. L'independentisme torna a posar en marxa la maquinària a poc a poc. L'impuls l'ha donat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciant que després de les municipals, tot un seguit d'iniciatives polítiques i ciutadanes per aconseguir un referèndum d'autodeterminació començaran a caminar. Ara, però, s'aparca el terme procés i s'aposta per l'acord de claretat, a imatge del que es va impulsar fa anys a la regió del Quebec, al Canadà. Però què contempla aquest acord de claretat? Es pot aplicar a Catalunya? Són preguntes a les que ha buscat resposta el Sergi Tor.
Ara toca la via canadenca. L'independentisme sempre busca una analogia internacional pel seu propi procés que no existeix. Ja el mateix nom, Acord de Claretat, s'inspira amb aquesta llei canadenca que s'anomena així perquè diu que s'ha de fer un referèndum preguntant amb claretat als votants si volen la independència d'una de les seves regions i s'ha d'obtenir un resultat clarament majoritari a favor. No hi ha cap més similitud perquè amb el dret internacional no es contempla la secessió. Sempre és un tema de caire intern, com ha explicat a COPE Catalunya i Andorra la professora de la Universitat Internacional de Catalunya, Maria Mut.
El derecho a la secesión no está reconocido internacionalmente. Es un derecho que se ejerce de una manera interna y que en este caso debe estar contemplado pues a nivel constitucional o debe haber un pacto constitucional entre el territorio que quiere ejercer ese derecho y el territorio sobre el que se ejerce, ¿no? Entonces son realidades distintas.
A més, la Constitució del Canadà té una inspiració anglosaxona, mentre que l'espanyol és de caire més europeu amb rals del dret romà. Moltes diferències, cap a similitud, però ara toca la via canadenca que Esquerra planteja per donar oxigen al seu procés de ruptura amb Espanya.
Entrem ja a la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra i rebem el Joan Ballori. Joan, molt bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí no res, 10 minutets, Esports COPE. Avui tenim dos noms propis com a titulars, Xavi i Koeman, no?
Sí, l'actual entrenador del Barça i el seu predecessor. Són notícia avui, Xavi, perquè l'Helena ens explicarà informació sobre el seu futur. La Porta el vol renovar fins al 2026 i ja hi ha contacte entre les parts. I sentirem també a Ronald Koeman, l'exentrenador del Barça, que ha parlat aquest matí i ha tocat tots els temes de l'actualitat blaugrana. Parlarem també de la jornada de Champions. Estem vivint els partits d'anada dels quarts de final. Ahir, espectacular, Manchester City 3, Bayern de Múnich 0, i avui un altre plat fort tenim entre el Real Madrid i el Chelsea. Per comentar la jugada, trucarem a una llegenda del Chelsea com és Gustavo Poyet. També parlarem de l'Espanyol, que avui ha parlat Edu Expósito, a l'Espanyol preparant el partit de dissabte al camp del Betis. És una final, com totes les que li queden totes a l'Espanyol d'aquí a final de temporada. Al Girona ha parlat Javi Hernández, el Girona que diumenge rep a l'Elx, una bona oportunitat per sumar 3 punts més. També parlarem de bàsquet, cites claus, vitals, importantíssimes avui pel Joventut a l'Eurocup i pel Manresa a la Champions. I també parlarem d'handbol, que ahir el Granollers va perdre només d'un gol a l'anada dels quarts de final de la EHF contra el Flensburg, 30-31, difícil per la tornada, no impossible.
Molt bé, no us perdeu com cada dia, Esports COPE, d'aquí res, 10 minutets, 3 i 5 amb el Joan Ballori. Gràcies, Joan.
Fins ara.
Montse Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Ja tens mig il·luminada la linterna de les 7 de la tarda, acabes d'encendre-la ara mateix i parlaràs del que estem parlant aquest matí, per exemple, el tema de la sequera i, en aquest cas, com afecta les piscines i el malbaratament d'aigua. Tu parles amb les empreses que es dediquen a manteniment i a la construcció de piscines, veritat?
Exactament. Avui marxarem fins a Sant Feliu de Llagostera i parlarem amb el propietari de piscines de Sant Feliu per parlar sobre com afectarà aquestes mesures antisequera i si la restricció les partícules amb les piscines s'han de seguir, quin consell s'han de seguir a l'hora de romplir-les i si poden fer-ho.
Clar. I escolta una cosa, el tema de la renda també sí. És protagonista avui. Tu enfoques des d'una plataforma nova que s'ha creat i que permet, diuen, estalviar diners, 1.000 euros, no?
Sí, és la...
No desvelis tot el que t'explicaran, eh?
No. És TaxDown, es diuen, col·laboren de manera social, col·laborador social de l'Agència Tributària i ens explicaran com estalviar-nos uns calés i sobretot li preguntarem com és la campanya de renda i les novetats que hi han en aquesta ocasió.
Molt bé, alguna coseta més a preparar?
Sí, després ens farem ressò de que el 8% de les llars catalanes pateixen greus dificultats econòmiques per arribar a final de mes, segons una enquesta de l'OCU, i parlarem amb la Maria Carme Rifell de Solsona, una de les poques dones que encara fan espardenyes de manera artesanal a Catalunya.
Sí, sí, l'acabem d'escoltar fa un momentet, després de la tarda l'escoltarem amb molta més tranquil·litat. 70 anys, tercera generació d'una senyora que fa espardenyes a les fa a mà, que és una cosa molt, molt tradicional.
Quin Montse, número gastes tu per demanar-li?
El 41.
Després hi demano, Carles.
Molt bé. Montse, bon programa, eh?
Gràcies.
D'aquí uns instants, continua amb Migdia COPE, des de Madrid, Pilar García Muñiz, Ángel Correas, com sempre, estiguem explicant tot el que t'interessa, que vagi molt bé, que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.